COPE Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un diumenge més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem pràcticament doncs, a punt d'iniciar aquest temps que no deixa de ser el temps d'Advent, un temps que estem a la meitat de l'Advent, la meitat de l'Advent que certament doncs, ens convida tots a viure un temps especial, a viure un temps que d'alguna manera ens convoca a preparar-nos per a aquest temps tan especial que és el temps de Nadal. I també he de dir que hem viscut doncs un moment, en aquest cas, una temporada especial dedicada a Maria, la nostra mare, la Mare de Déu. La festa de la Immaculada. Hem de dir alguna cosa d'aquesta festa. La festa que ens ha convidat a tots a pregar, a acompanyar i a estimar Maria, la nostra mare, sota aquesta advocació tan important amb aquest dogma de la Immaculada Concepció. I certament que la Immaculada Concepció ha fet que moltes parròquies doncs, tiressin endavant algunes de les seues iniciatives, algunes d'elles fins i tot centenàries, com la iniciativa que des de fa més de 100 anys porten vivint a Roquetes la Congregació Mariana. Una Congregació Mariana que certament doncs, cada any organitza pels voltants de les festes de la Immaculada aquesta celebració tan solemne, la celebració del Triduum en honor a la Immaculada. Un Triduum que certament doncs, és participat i és acompanyat per molts de feligresos, com també així la novena, que els dies previs a la Immaculada doncs, també serveixen per a preparar aquesta festa grossa, la festa de la Immaculada Concepció. Una festa que certament, com dèiem, des de fa molts anys ja a Roquetes es porta tirant endavant i amb molt d'entusiasme doncs, es porta celebrant. Fent més repàs aquesta festa, ja que dic que el proper dissabte, és a dir, demà, es presenta un dels llibres que mossèn Domingo Escudial Celsigue va escriure pràcticament en la seva etapa final de la vida i que està dedicat a fer un recull de la història de la Congregació Mariana i de la tradició religiosa, especialment en honor a Maria, que la ciutat de Roquetes, doncs, des de fa més d'un segle, tira endavant aquesta Congregació Mariana. Un recull també de les diferents efemèrides, un recull també de les diferents accions que s'han portat a terme al llarg, certament, de tantes i tantes generacions que han donat aquest caliu en aquesta festa de la Congregació Mariana i que, certament, doncs, no deixa de ser un motiu de gràcies, d'acció de gràcies, poder contar en aquest llibre, un llibre que no deixa de ser un reflex de devoció mariana a la ciutat de Roquetes. I més notícies que certament ens conviden a fer un repàs important també per a la nostra diòcesi. També es va celebrar aquesta festa de la Immaculada a l'Església Catedral Basílica de Tortosa per part del nostre senyor bisbe. I també una notícia d'agraïment, però amb certa agredolça, és una celebració agredolça, perquè es despedeixen de nosaltres les filles de la Caritat, que han estat 26 anys aquí a Tortosa i que no deixa de ser un motiu de donar gràcies a Déu la seva presència enmig de nosaltres en aquesta ciutat i en tota acció que han fet i han portat a terme a través de Càritas. Des d'aquí també el nostre agraïment i la nostra pregària. Estem a les portes del Nadal, ja saben vostès que a les portes del Nadal doncs, hi han tot un seguit d'activitats que en temps previ a la pandèmia es portaven a terme en molta alegria i certament en molta participació. Ara estem en un moment certament complicat perquè no sabem ben bé cap a on tirar i poden anar, com totes les coses, canviant les normatives, però la il·lusió i les ganes no s'ha perdut. I això és un bon reflex perquè si fem un repàs de tot un seguit d'activitats que se pensen fer, com a mínim, no? Hi ha aquesta voluntat d'intentar-se fer a nivell de la diòcesi, ens trobem en un grapat de diferents activitats molt variades, totes elles, però on el centre certament és rau en el naixement de Crist. Una d'elles, evidentment, és un pessebre, un dels pessebres més importants, podríem dir, aquí de la nostra diòcesi, que també té molt de bagatge, com és el pessebre vivent de Jesús. I darrere d'ell, doncs, evidentment, hi ha un grup de gent i, lògicament, un capità o evidentment, una persona que és l'encarregada d'animar, d'engrescar, i perquè aquestes coses surtin bé. Mossèn Paco, molt bona tarda.
Bona tarda, Tomàs.
Un pessebre amb tant de bagatge, amb tanta història com el de Jesús, pues, intenta tornar-se a fer aquest any. No sé com aniran les coses, però les ganes estan i totes. Quina és la idea, mossèn Paco, per intentar?
Sí, l'any passat, com que no el vam poder fer, sí que el vam fer virtual. Mm-hmm. I va ser tot un èxit, perquè va haver molta gent que asseguts al sofà de casa, pues vam poder veure els tres vídeos que havien fet del pessebre casolà de Ricard Prínceps, de la representació que vam fer al poble espanyol de Barcelona i la representació que vam fer aquí a Jesús. Mm-hmm. Va tindre molt d'èxit, però no ho vam poder fer físicament. En canvi, aquest any ho estem preparant. Mm-hmm. El farem? Pues segurament que sí, però tal com estan les coses, pues no podem assegurar-ho. Però ho estem preparant tot.
És important perquè suposo que la gent ho fa en moltes ganes, no? Perquè després d'un any virtual, que evidentment és important, però no és el mateix que un any, no?, que es pugui fer físicament. Com estan els ànims de la gent? S'ha notat aquesta alegria d'intentar tornar-ho a fer, mossèn Paco?
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Sí, sí, ho tornem a fer i ho fan amb molta alegria i amb molta il·lusió. Jo me pensava que hi haurien actors que no voldrien sortir i no, ha sigut el contrari. Ja tenim com la majoria d'actors ja tot preparat i per tant no hi ha hagut cap problema.
Anem per parts, anem a veure si finalment, i esperem que sí, es porta a terme aquest pessebre, quines són les escenes, el trajecte que aquest any s'ha pensat per aquest pessebre, mossèn Paco?
Sí, això sí, el que sí que han fet és que aquelles escenes en què el lloc per estar la gent no era molt gran i per tant la gent s'aglomerava un poc, aquestes escenes les han suprimit. Com per exemple, una de tantes és la visita de Maria i Isabel, o una altra és, per exemple, l'empadronament. Però les principals és de les fem totes. Hi ha al principi un conte molt bonic que vol donar sentit al pessebre. Després ve l'Anunciació de l'Àngel a Maria, hi ha una conversa matrimonial entre Josep i Maria, perquè Josep no veu clar, no Josep, Joaquim i Santa Anna, perdona, no veu clar que la seva filla se'n vagi a Incarim a veure la seva cosina Isabel, i és una escena molt casolana, però molt bonica. I després està l'acceptació de Josep, el casament de Josep i Maria. Després hi ha, com sempre nosaltres, si ens fixem als pessebres casolans, hi posem molts d'oficis. I diuen que perquè el pessebre és senyal de vida. Uh-huh. I, per tant, allí posem una varietat d'oficis antics que pràcticament han desaparegut tots. I això els posem allí. després me l'han enviat a la posada, i de la posada me l'anem al naixement de Jesús, l'adoració dels pastors i l'adoració dels Reis Mags. Aquest és, en principi, tot el recorregut d'aquest any. N'hem suprimit 3 o 4, però tot el més serà igual.
Certament, també hi havia alguna vegada algun pessebre així gran, no sé si també hi haurà algun pessebre mentre la gent s'espera o no. O...
On s'esperarà la gent, que tenim ja una sala, per esperar-se la gent, aquest any no hi haurà cap pessebre, però aquest any se sentirà pels altaveus, mentre s'espera la gent, la narració de com Sant Francesc, el patró del nostre poble, va fer el primer pessebre vivent allà a la regió del Greggio, Itàlia, i va reunir a tots els camperols de la muntanya i van fer el primer pessebre. I després ja entren ja a la primera escena, que és este sentit del pessebre.
Certament que no sé com, si hi haurà diferents torns. Un que vulgui visitar el pessebre, mossèn Paco, quins dies, quines hores, com es portarà a terme?
Sí, els dies sempre depenen dels diumenges que hi ha entremig de les festes. Aquest any queda reduït a 3 dies, que serà el 25, el 26 de desembre i el dia 2 de gener. Ara, això sí, farem 4 passes cada dia, perquè quan el primer pas estarà a mitjan, ja començarà el segon. És a dir, al reduir algunes escenes, podem fer aquesta manera de fer-ho. I així intentarem que la gent no s'aglomere, sinó que siguin passes en molt poca gent. I així no hi haurà cap perill. Tot i que és a l'aire lliure, no? Que no és interior.
I aquí diré que la gent no té per què tenir por, perquè les mesures de seguretat, certament, per part de l'organització, doncs, s'estan prenent i s'han pres, no? I això també és un motiu de certa tranquil·litat, no? Per tant, especialment la gent que pensa tirar endavant i anar a veure el pessebre, que sàpiga, no?, que per part de l'organització, doncs, s'està portant molt bé i, com diu mossèn Paco, a l'aire lliure. Per tant, és un al·licient
sí,
que...
Si fos a l'interior, sí que seria més difícil, no? Bueno, l'única escena que hi ha a l'interior és quan la gent va acudint i s'espera, que per no esperar-se al carrer, si volen, se poden esperar al carrer, però si no, entren a aquesta sala, que és gran, i per tant, tampoc hi ha cap perill.
Déu-n'hi-do, perquè la història del pessebre de Jesús ha sigut molt, molt llarga i hi ha molta trajectòria, i també, com tantes, com totes les realitats, s'ha viscut sacsejada per la pandèmia. Potser s'enyora aquesta representació al poble espanyol de Barcelona, no?, que feia uns anys que...
Sí, al poble espanyol hem anat 3 vegades, 3 anys. Penso que ara ja havíem anat prou, ja no tornaríem, però... Tampoc mos han dit res, perquè suposa que no faran res tampoc allí. Comptant l'any passat, que també el contem, perquè va ser virtual, però també va ser pessebre, aquest any és 36 anys seguits que es fa el pessebre vivent de Jesús. Va ser molt curiós, perquè una de les germanes teresianes va anar a Ulldecona a veure els pastorets. I li va agradar tant que quan va vindre aquí li va dir a mossèn Vicent Mestre, que era el rector d'aquí de Jesús, diu, hauríem de fer algo paregut nosaltres. I nosaltres disposem de la casa i dels jardins per a poder-ho fer. I així va començar el pessebre d'aquí de Jesús, fruit d'una germana teresiana que va anar a Ulldecona a veure els pastorets.
Déu-n'hi-do, la germana teresiana no es devia imaginar quin recorregut i quina trajectòria tindria aquesta idea que en el seu dia va soltar, no? I d'alguna manera el mossèn va acollir, i també la gent, no? Perquè això certament que darrere hi ha un bon grup de gent. Quanta gent és la que hi ha al darrere treballant amb aquest pessebre, mossèn Paco?
Com?
Quanta gent hi participa?
Aquest any seran al voltant de 80 actors.
Déu-n'hi-do.
Que són molts.
I a més, suposo, tota la gent que organitza, que munta, el tema de les llums, la megafonia, també s'ha d'anar sumant. Doncs Déu-n'hi-do, hi ha alguna entrada? Les persones que vulguin participar s'han d'inscriure prèviament? Poden comprar el tiquet o l'entrada d'algun
lloc? Sí, és una invitació que es dona en donatiu, i ja fa molts anys que fem el mateix, és dir, que no canvia per res, que són 4 euros i mig per a poder entrar. Els gastos són de les entrades o invitacions que la gent no es cobrissin tots els gastos. Tenim, com sempre, ja d'aquí de la MD de Jesús una subvenció i per tant així podem cobrir gastos.
I el que no se pot quantificar, no?, que és el treball de tanta gent que al darrere, que això certament no té preu. I certament, doncs, també és...
Una altra cosa que sí que hem suprimit, perquè creiem que s'ha de suprimir, és que nosaltres, durant tot el trajecte, donàvem moltes... menjar i beure. Com, per exemple, el casament se celebrava, després del casament religiós, diríem, se celebrava el convit, i es donava el famós panoli d'aquí de Tortosa i la mistela. Aquest any això quedarà suprimit. Després també donàvem... Això era una donació de caldo a Neto. També donàvem un got de caldo allí, com també donàvem el famós tros de pa torrat en oli. Tot això no ho donarem. Però sí que donarem també aquest any donació de la nostra cooperativa d'aquí del Baix Ebre, la botelleta de l'oli, menudeta, a tots els xiquets que vinguin a voler percebre.
Però és un detallet, no?, que sempre ajuda i sempre anima. Doncs, Mossèn Paco, moltíssimes gràcies per compartir aquest temps, que sempre és important recordar els actes que tenim a les portes del Nadal, i més en concret aquest, que de moment el podem anunciar, i que esperem, si Déu vol...
Sí, es pot anunciar. Si no es fes, ja anunciaríem que no es fa. Però, vamos, en principi nosaltres ho estem preparant tot. Tenim ja tots els actors ja en els seus papers, perquè hi ha actors que parlen i que canten, i per tant no s'ha d'esperar l'últim dia, s'ha d'ensenyar abans, s'ha de fer... Però si arribés el moment i les autoritats vos diguessin, sanitàries vos diguessin que no ho fessin, pues, tranquil·lament no ho faríem. Però esperem que sí que ho farem.
Això esperem, això confiem, i també preguem perquè la situació sigui lo suficientment bona per a tirar endavant un any més, aquesta vegada sí, aquest pessebre vivent de Jesús. Mossèn Paco, una abraçada, i esperem comptar la notícia de que s'ha pogut tirar endavant.
I bon Nadal a tots els oients de la COPE.
De part seua, mossèn, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I amb aquesta informació posem el punt i final d'aquesta tarda. Deixem-nos ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Viviu sempre contents. Pregueu contínuament. Doneu gràcies en tota ocasió. Fa dos diumenges vam comentar breument la primera d'aquestes tres exhortacions de l'apòstol Sant Pau. Constitueixen un bon camí espiritual per preparar-nos a la celebració del Nadal. L'Advent ha de ser, abans de res, un temps de pregària. El Senyor Jesús, que no pregava només quan tenia temps, sinó que dedicava temps a l'oració, va animar els seus deixebles a pregar sempre sense defallir. El mateix Pau testifica en les seues cartes que quan té una preocupació per l'Església, ora constantment, nit i dia, insistentment. També els cristians hem d'orar sempre, en tota ocasió, amb constància. l'oració i la vida van sempre unides. El creient que té una fe autèntica sap que ha de referir a Déu tots els moments de la seva vida i estar sempre obert al Senyor. Qui viu en aquesta disposició interior, la pregària brolla del seu cor d'una manera espontània. Les resistències permanents a orar no seran signe de que ens falta aquesta actitud fonamental en la relació amb Déu? L'Advent pot ser un temps perquè cadascun de nosaltres revisem com és la nostra oració. Ella és com un indicador que ens descobreix com estem disposats per acollir el Senyor. Una oració constant fa que la relació d'amistat amb el Senyor siga cada dia més intensa. Aquesta amistat és la font de l'alegria cristiana. L'oració l'alimenta i ens porta a orar cada vegada amb més intensitat. Sempre que pregue, demane ple de goig per tots vosaltres, diu Sant Pau. L'alegria en el Senyor és un regal que pot rebre qui prega. Qui ora constantment estarà sempre alegre en el Senyor. Una oració autèntica ens porta a viure la tercera exhortació de Sant Pau. Doneu gràcies en tota ocasió. L'apòstol, en les seues cartes, concreta. Es tracta de donar gràcies per tot, de cor, sempre. De manera que el cristià, tot el que de paraula o d'obra realitza, ho faça donant gràcies a Déu Pare per mitjà de Crist. El motiu fonamental d'aquesta actitud de permanent gratitud a Déu no pot ser la realització dels nostres desitjos, sinó el reconeixement de la gràcia que Déu ens ha donat en Crist Jesús, dels béns que ens han estat donats amb la seva vinguda al nostre món. Aquesta exhortació tampoc la podem separar de la vida. És una invitació a situar-nos davant Déu no des de la queixa, sinó des de la gratitud. Cada vegada que participem en l'Eucaristia, sentim que el sacerdot ens recorda. Realment és just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació donar gràcies sempre i en tot lloc. Es tracta d'una actitud que hauria d'inspirar tots els moments de la nostra existència, de manera que la convertim en una lloança alegre i agraïda al Senyor. Això ens hauria de portar tota celebració de l'Eucaristia. Us convido a preparar la vinguda del Senyor pregant contínuament i donant gràcies a Déu sempre i en tot lloc. Si vivim així, la nostra alegria arribarà a plenitud. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.